Els camins. De la música. Amigues, a Missa Radio Clara, al 104.4 FM de València, bona nit, bon dia, bona vesprada i benvingudes, benvinguts als Camins de la Música. Això que acabo d'escoltar és un petitíssim fragment inicial d'una llarguíssima obra, un concert de més d'hora i mitja dirigit per Dudamel a la Filarmònica de Berlín, d'una obra que es diu Concert per a orquestra i grup de percussió de la nostra homenatjada d'avui. Avui, dintre d'aquesta sèrie de programes que estem fent dedicades a dones, fonamentalment compositores o bé instrumentistes poc conegudes però de gran valua, li toca el torn a una ex-soviètica, caldria dir, que es diu Sofia Gubaidulina. Sofia Gubaidulina va néixer a Cristòpol, una localitat tàrtara, el 24 d'octubre del 31. Va estar estudiant piano i composició i es va graduar al Conservatori de Kazan en el 54. Des del 59 va estar fent estudis de postgrau amb Vissarion Shabalin, que era un dels alumnes predilectes, un col·laborador de Shostakovich, i va desenvolupar una carrera un poc precària inicialment, perquè els seus conceptes musicals no s'avenien massa amb allò que estava estipulat dintre dels paràmetres artístics de la Unió Soviètica d'aquell moment, en plena època staliniana. La peça que heu escoltat és del 2008, o sigui, una peça ja composada per una dona de 83 anys. I el so, com veieu, és un so d'una absoluta modernitat. Doncs bé, la peça que aneu a escoltar a continuació és una peça de 1974, anomenada Concert per a dues orquestres, una sinfònica i l'altra de jazz o de varietats, segons el lloc on se mire la bibliografia, i és, com estava dient, una peça feta en 1974 amb uns conceptes sonors que podreu apreciar perfectament, d'una enorme originalitat. Anem a escoltar-la.
Thank you.
La peça que anem a escoltar està interpretada per el Kronos Quartet i és el quartet número 4 per a corda de Sofia Gubaidulina, dedicat a el poeta T.S. Eliot. La pròpia compositora comenta d'aquesta peça que allò que li interessava especialment era com allò real pot ajuntar-se amb allò irreal. La forma normal de tocar amb un arc o un pizzicato els instruments de corda s'ajunta amb una mena de so transparent aconseguit tocant en una bola de plàstic les cordes. La real interpretació en l'escenari també se solapa en algunes interpretacions pregravades en cinta i que sonen en un moment determinat damunt o al costat de la interpretació que s'està fent en aquest moment. I, a més, aquesta peça la fa que s'interprete amb llum i amb foscor, de manera que ahí n'hi ha un altre aspecte que no és estrictament musical, però que representa per a ella una certa importància. Per a ella, la llum i la foscor representa la realitat i allò que no és real. Eixa és un poc resumida l'explicació que li dona aquesta peça. Evidentment, el Kronos Quartet, com sempre, tirant-se a la piscina sense mirar si n'hi ha aigua. Escoltem-la amb atenció perquè és una peça molt interessant i amb uns sons realment suggerents. Thank you. Òbviament, la música de la Guaidulina tenia res a veure amb els criteris sobre la música o bé pseudopatriòtica o bé romàntica o postromàntica, que eren pocs criteris que en l'època stalinista s'estilaven com a ortodoxes, i tot el que era diferent d'això era música un poc antiobrera, burgesa, etc, etc. Afortunadament per a la Guaidulina, una Guaidulina encara prou jove, el mateix Xostakóvitx li va animar i li va encoratjar per a que continuara sent ella mateixa i continuara pel seu camí. I encara que, malgrat tots els problemes, encara es va poder guanyar la vida fent bandes sonores per a pel·lícules, el seu pensament artístic no era com per anar per ahí fent músiques més o menys convencionals, ja ho heu vist. A continuació, aneu a escoltar una peça anomenada Silenci. És una peça en cinc parts per a acordeó clàssic, violí i cello, interpretada per el Geir Drausbol com a acordeonista, Arne Ballmüller com a violinista, Henry Benstrup com a cello, tres instrumentistes alemans. Anem doncs a escoltar aquesta peça, Silenci, de l'any 1991, cinc peces per a acordeó clàssic, violí i cello. Evidentment, no estem parlant d'una música a favor de la corrent del que s'estilava en la seva joventut. Ja esta és de l'any 91, ja havia desaparegut l'Unió Soviètica, ella vivia en Alemanya i es va sentir absolutament lliure ja per a fer el que volguera.
Thank you.
un cert misticisme impregna tota la seva obra. Ella es declara fervent creient cristiana de la versió ortodoxa i en totes les seues obres pràcticament reconeix que vol posar alguna cosa d'aquesta creença, d'aquesta sensació, en formes molt variades, igual que hem dit abans respecte a la llum i la foscor en el quartet que interpretava el Kronos Quartet, així s'interpreta pels moments de lirisme, de trencament entre moments d'una intensa sensació sonora junta moments molt llargs normalment d'una suavitat diavellutada en el so dels instruments que està tocant. Tot això no és casual per a ella, no és una pura construcció estètica, per a ella és quelcom més i mai s'ha amagat d'això. De fet, els seus dos més principals compositors dels que ella diu que ha après més són Bach i Carl Weber. Com veieu, un poc separats en el temps, encara que també en el seu moment va dir que es mirava als seus contemporanis, per exemple, Snitke, que també es caracteritza per una música d'absoluta avantguarda dintre de la música que es feia en la Rússia soviètica. Bé, anem a deixar avui així el programa i el pròxim programa continuarem parlant de la Sofia Gubaidulina perquè n'hi ha molt a dir d'ella. Sabeu que esteu a Radio Clara, al 104.4 de l'FM de València, que aquest programa es diu Els Camins de la Música, que té una web que és www.camisdelamusica.net, des de la qual es podeu baixar tots els programes i que ens podeu escoltar els dissabtes a les 11:30 de la nit i els divendres a les 4 de la vesprada. Bona nit, bon dia, bona vesprada i fins al pròxim programa d'Els Camins de la Música. Adeu.